A Ràdio Maricel, a cel obert.
Tantes voltes pel passeig que feien aquells que estrenaven cotxe. Ara no sé si encara ho fan, eh? Però abans allò d'anar fins a Terramar amunt i avall i anar per la carretera de Ribes era un dels clàssics. Paco, bona hora.
Bon dia.
Era un dels clàssics, això, eh? Acabar d'estrenar cotxe i vinga.
Abans de sortir a la carretera, fer pràctiques al passeig.
Pràctiques al passeig, a Terramar i tot.
Fins a l'Atlàntida.
I fins a l'Atlàntida.
Bueno, fins a l'Atlàntida quan no tenies carnet.
O sigui que ara es pot reconèixer, eh? Quan un no tenia carnet, fins a l'Atlàntida, quan no es tenia carnet. Però això era quan passaven quatre cotxes pel carrer, eh?
Ara la cosa està més
esvalutada, eh? I gent més jove amb cotxes més potents.
La veritat és que sí.
Bé, tardor, quatre recomanacions bàsiques per encarar el canvi de temps, el canvi d'època després de l'estiu amb el cotxe.
Bueno, el canvi d'estació del que és primavera, estiu i tardor estan enllaçades. No hi ha, els canvis de temperatura no són, a Sitges no són canvis molt grans que podem variar de temperatura. Entre 10 graus no variem, o sigui, variem 5 graus. Amb 5 graus el tema de l'automòbil pràcticament es pot considerar que no... Podem preparar-nos per...
Ens hem de preparar més de cara a l'estiu que no pas de cara al canvi de temps.
Sí, els canvis són d'hivern i d'estiu. Allà és on sí que hi ha la diferència entre 10 i 15 graus, però si mirem primavera, estiu... I tardor, és que pràcticament aquí està... Si miréssim l'escala de temperatures, tampoc no... I pluja, depèn de la temporada. Hi ha temporades que li dona per ploure... I
Però tampoc som zona especialment preocupant en aquest aspecte.
Com diuen els que venen de fora, és el microclima que tenim aquí a Sitges, no? Que estem rodejats pel...
Per tant, ens acabaràs dient, res de tot això és important, perquè si hi ha una mínima quantitat per mantenir el cotxe... Ja n'hi ha prou. Si no hi ha la mínima quantitat per mantenir el cotxe, aleshores tot sí que pren una especial importància, eh?
Si tu vas fent les revisions periòdiques, no fa falta que tinguis tanta calaix pel cotxe. Ara, quan estàs tant a la sort, doncs sí que has de tindre un raconet, perquè si tu mateix saps que t'estàs saltant revisions i coses que s'han de fer, ja hi comptes. Bueno, algun dia em sortirà, no? Però bueno, cada vegada els cotxes són més bons, duren més, això ho hem dit infinitat de vegades, però quan et toca la xineta de que et passa alguna cosa, són més complicats i donen més...
I arran del que s'ha comentat aquests dies, per un cotxe és una vida més tranquil·la una autopista que una carretera?
Depèn, o sigui... Per la mecànica del cotxe, poder les carreteres embirullades produeixen més desgastos, no?
Tots aquells i aquelles que ara estan fent la carretera de les Costes dia sí dia també i que es pensaven que no la tornarien a trobar mai més i que la situació els ha obligat precisament a...
S'està fent treballar parts del vehicle que per autopista no les treballes, o sigui... Autopista posaves cinquena, trepitjaves l'accelerador i fins que arribaves a lloc és que pràcticament no feies res. Vale, quin desgast tenia aquell cotxe aquí a l'autopista? Pues pneumàtics.
Perquè el cotxe consumeix menys si manté una velocitat. És a dir, gastem més per carretera, es gasta més anant per les costes que anant per l'autopista?
Sí, clar. Sí. A veure, jo una vegada vaig fer un petit estudi, el que passa és que clar, ens trenca molt. Si per exemple l'autopista tingués un preu raonable, com avui he vist a Facebook, que diuen que ens rebaixaran un 30%, bueno, encara ho he de veure, però si passes pel mes 3 i a més pagues en targeta, si ja tens més, actualment tens més del que ens estan oferint. He vist que, no sé si ho he vist a Facebook, que hi ha un que ha contestat el post. Bueno, clar, amb l'autopista aquesta... fer els càlculs no es pot, perquè a la que tens 7 euros d'autopista d'anar i 7 de tornar
se'n van tots els càlculs,
ja està, ja no pots calcular. Si parléssim de...
Perquè és a dir, no hi ha estalvi de benzina que superi la despesa d'autopista. Clar, això vols dir, eh?
Aquí hi ha...
D'acord.
Si fos un
marge més petit...
Si parléssim de 3 euros anar i 3 euros tornar...
Clar, clar.
Sí que aquí podríem anar a buscar, perquè clar, les costes, des que les van arreglar, l'asfalt és... Van posar un asfalt molt més adherent, però és molt agressiu. Llavors... O sigui, està claríssim, la gent que fa les costes cada dia, els pneumàtics li donen la meitat.
D'acord.
El consum.
I a les costes no es pot passar d'una determinada velocitat, per allò de la carretera paisatgística, no es pot avançar tampoc perquè hi ha línia contínua a totes les costes.
Impossible. Però clar, si vas treballant amb el canvi de marxes, ara accelero, ara paro,
caravanes,
ara paro, ara finestres obertes, el consum puja. Llavors... Jo vaig intentar fer una vegada, però ja et dic, el cost de l'autopista...
D'acord, és a dir, no valia la pena fer la comparativa, perquè, esclar, les costes és cost zero de pas, l'autopista té el cost que té, i per tant és difícilment compensable això per al consum del vehicle.
Impossible. Perquè el gasto que té el cotxe a les costes... A veure, si tu condueixes normal, amb la teva distància de seguretat, poder allargar-la una mica més, pots fer les costes senceres sense trepitjar el freno. La fas una velocitat... Ara, jo ho he provat, perquè els nanos...
Sempre parlem de mecànica, però un dia ja ens podries dir això de trepitjar el freno o no. I si es trepitja molt el freno, o si es trepitja massa el freno...
Mira, el que s'ha de buscar sempre per estalviar combustible és buscar el parc motor del cotxe. I que sempre... Moltes vegades parlen de...
El parc motor és la capacitat que té el motor...
És la màxima potència que pot donar aquest cotxe amb el mínim consum. O sigui, és...
D'acord.
Has d'anar a buscar aquell equilibri.
D'acord.
Que és on fan totes les proves de consum, per homologar i tot. Què passa? Tu compres un cotxe que et diuen aquest cotxe gasta 5 litros al 100. Sí. Tu prova, fes aquesta prova i posa't a 180 o 160, o fes aquesta prova i fes el parc motor. La diferència és el doble. Llavors, si la gent s'acostumés a buscar...
És a dir, hem d'intentar buscar el màxim rendiment del motor...
Amb el mínim consum.
Amb el mínim consum.
Clar, i això com es fa?
Això què vol dir? Posar la marxa adequada en tot moment?
Clar, sí? I les revolucions. Buscar les revolucions, o sigui, el punt de revolucions. Cada cotxe és diferent, o sigui, no tots els cotxes són iguals.
Però és clar, això com ho sabem, conduint, Paco?
Ho notes.
Aquelles persones que diuen, no, és que el motor t'ho demana. Bé, qui demana el motor?
Sí, perquè...
Els que esteu dins d'aquest món sí que sabeu que és com l'hora de respirar, això.
Si tu estàs conduint entre el marge entre 2.000 i 3.000 revolucions, pare ja està el pare.
D'acord.
Pare ja està. O sigui, potser igual m'he passat una mica entre 1.500
i
2.500.
Suposo que depèn de si és un cotxe de benzina, si és un cotxe dièsel també.
Si tu busques aquí... el consum cantarà, o sigui, jo he tingut molts clients que feien molts viatges i ho tenien super.
Però tornem a aquest exemple que segurament a molts els podrà interessar. Com passar per les costes, doncs allò, optimitzant a tots nivells el cotxe. Tu ens dius que es pot passar per les costes utilitzant molt poc els frenos. Anant a Barcelona segurament molts estaran d'acord amb tu en que en poques ocasions, perquè mira, en la majoria de casos anem molt de pujada.
Depèn del punt horari que passis les coses.
Sí, deixem de banda que si tens caravana, està clar.
Camions.
Està clar que hauràs de frenar, però dius en línies generals...
Tu agafes les costes,
sí,
amb una bona distància de seguretat. Ah, si vas enganxat...
Sí, no. Estem parlant de condicions mínimament...
Jo crec que amb un cotxe normal, amb tercera...
Amb tercera.
Amb tercera... pots fer les costes senceres sense trepitjar.
D'acord. I sense canviar massa...
No, en tercera. Sortim del Molino.
Sí.
Va,
de la rotonda. És igual, del Molino. De la rotonda. Un cop passada aquella rotonda.
Un cop passada la rotonda, en tercera, amb un cotxe normal ben posat a punt. Va, fer les costes senceres. És que no trepitges ni el freno. Ara, primera...
Amb circumstàncies ideals.
No, tercera, frena, arranca, frena, pum, clar. El consum... combustible, bueno, disparat. Pneumàtics, ja ni disparat. Frens, disparat. Embrague, disparat. Ah, és que tot això, si ho sumes, això és el que fa les costes cada dia, que al cap de l'any poden ser uns 30.000 quilòmetres, això puja, eh?
Matinsens, en tercera és anar 70-80, no?
No, menys.
Menys,
però el cotxe el portes baixes revolucions. Segona, A veure, depèn del cotxe, eh?
Sí, sí, sí,
depèn del tipus de canvi que porti, més llarg, més curt. Si en segona ho trobo curt. I tercera, depèn quin cotxe, potser és llarg, no? Però està aquí, amb un cotxe automàtic, que van preparats per anar a buscar el parc motor, aniries amb aquestes marxes. O sigui, aniries entre segona i tercera, aniria el cotxe...
D'acord, o sigui, els cotxes en canvi automàtic busquen perpètuament la millor cohesió entre... La potència, el màxim rendiment del motor amb les mínimes revolucions.
De fet, hi ha cotxes que en el panel informatiu tu vas conduint i t'està indicant la marxa que has de portar. O sigui, igual vas en segona i t'està marcant tercera.
D'acord. I et marca tercera perquè...
O vas en tercera, que veus que cavalga.
D'acord.
I et diu segona perquè busquis...
D'acord. O sigui, que busca la millor relació, aquesta relació que comentava.
Per reduir el consum del cotxe és buscar el parc motor.
D'acord.
Això és a tot arreu, és on treuràs la màxima potència.
Per tant, una recomanació general, després hi hauria els matisos d'acord amb el cotxe i de tot, és, vaja, proposar-se això a les costes amb tercera, si el trànsit ho permet, si la situació ho permet.
Deixant bon espai.
D'acord, vols dir que no ens emborrem, que hi ha molta tendència...
Si tu tens 20 metres o 30 amb el de davant, i el de davant frena, que freni, és igual, ja arribaré.
Igual,
que algun punt has de... Però donant-li distància, jo ho he provat. I, bueno...
I de tornada?
Tornada ja m'estàs complicant aquí, per perquè això. Tens la pujada...
La tornada a les costes ja són més punyeteres,
Tens la pujada a Maladona, que ja... Allà segona, ja no t'escapes. Però, ojo...
Depèn del cotxe, també.
Depèn del cotxe.
Depèn del
cotxe. Al final, el rebola que...
Hi ha algunes baixades que també...
Però bueno...
D'acord. D'anades són més fàcils les costes que de tornada. Sembla com si volguessis a dir,
Bueno, jo que les he passat moltes vegades en bicicleta...
Per això, en bicicleta és
com dir el passeig de Terramar.
Sí.
D'anada fins a l'estàtua és més o menys. De l'estàtua fins a Terramar, que és pujada o baixada?
Pujada.
No.
És baixada?
És baixada.
I és pujada fins a l'estàtua, és veritat, perquè quan tornes veus que el passeig va baixant.
Hi
ha un lleuger pendent, sí senyor.
I això no ho aprecies.
No.
No ho aprecies, però si fas corrents, de l'hotel Terramar a l'estàtua, de tornada cap a Sitges...
Sí. En canvi, a peu sí que es veu que hi ha un pendent, pel passeig es veu molt clar que hi ha un pendent. Sí. I en les costes també és diferent d'anada que de tornada, doncs.
O sigui, quan tu vas cap a Barcelona per les costes, tens... molta pujada, o sigui, molta pujada amb poc desnivell, perquè fins que arribes a la Maladona, que ja baixes, és constant, molt poquet però constant. Però, en canvi, a la tornada tens quasi tot baixada, excepte la Maladona.
Per tant, en cotxe també ens hem d'adaptar. Si és que volem aprofitar al màxim el rendiment del motor.
Jo proposo que facin la prova. No, el que va cada dia ara...
Segurament molts t'agafaran el...
Dipòsit ple fins dalt.
Fins dalt?
Parcial a zero.
I en tercera?
Que facin una setmana o 15 dies, la seva conducció normal.
D'acord. I després...
I que marquin
el consum. Els quilòmetres pel dipòsit.
Fan la regla de 3 i li surt el consum.
Exacte. I després...
Tornin a omplir...
I en tercera
o la marxa que li demani més. El cotxe va... I guardant distàndies seus.
Provin també 15 dies i a veure què passa.
No frenant, no... Sí, com si portessis un cotxe automàtic.
I a veure què us surt.
Estic segur que...
Ens quedem amb la prova en 15 dies i tornarem. Gràcies, Paco.
A vosaltres.
Fins demà, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.